les 4 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. Mariano Rajoy ha comparegut aquest migdia al Congrés per presentar el grup parlamentari del PP, però no ha dit res de Catalunya, ni de la Diada, ni de la manifestació, com tampoc de les paraules que ha pronunciat el president de la Generalitat aquest matí. Carles Puigdemont, en una entrevista a Catalunya Ràdio, ha dit que vol convocar unes eleccions constituents i un referèndum que sotmetrà a la consideració del govern espanyol. El president en funcions s'ha centrat en la seva intervenció en la situació de bloqueig que viu la política espanyola i ha reiterat les acusacions al líder socialista Pedro Sánchez per haver bloquejat, ha afegit, la situació i ha deixat que fossin la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría i el ministre de Justícia Rafael Català els qui diguessin la seva. Sáenz de Santamaría, de fet, ha qualificat d'il·legal i d'oportunista la intenció de Carles Puigdemont de convocar aquestes eleccions constituents. Ho ha dit a Bilbao en presentar una conferència del candidat a l'endecari pel PP, Alfonso Alonso. Des de Madrid, el ministre de Justícia en funcions, Rafael Català, ha recordat a Carles Puigdemont que les lleis són iguals per a tothom. Us expliquem també que més d'un milió de persones, recordem-ho, segons els organitzadors, i 800.000 segons les policies locals, es van manifestar ahir en la convocatòria de les entitats sobiranistes a Lleida, Berga, Salt, Tarragona i Barcelona, en la que ha estat aquest any la diada més plural. I la candidata demòcrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, pateix una pneumònia que l'ha obligat a modificar la seva agenda i a suspendre els actes de campanya que tenia previstos per avui i demà a Califòrnia. I finalment us expliquem, per tancar aquest informatiu, que la Missa de la Mercè torna a estar exclosa del programa oficial de Festa Major a la ciutat de Barcelona. És l'única celebració que no hi apareix, malgrat ser acte amb tradició històrica de la festa i a la qual dona nom.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar a partir d'ara La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
De Nadal a Nova York. Del 30 de novembre al 5 de desembre, viu amb el Club Més Amics una estada inoblidable per gaudir l'ambient nadalenc de la capital del món. Gaudiràs d'un sopar jazz, sopar creuer, eucaristia a St. Patrick, gospel a Harlem, mercat d'arbres de Nadal i moltes més sorpreses. Del 30 de novembre al 5 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i el 93 409 2770. 93 409 2770.
Aquell que tu creus que ha mort no ha fet més que avançar-se en el camí.
Lucio Anneo Seneca, filòsof llatí.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.
Amigues i amics de Ràdio Estel, bona tarda. Avui encetem un programa dedicat per complert a les persones grans, a les grans persones. Avui comença És gran ser gran. Un programa patrocinat pel grup Gran Vida. Cada dia, de dilluns a dijous, de 4 a 4.30 de la tarda, ens dedicarem a parlar i a conèixer tot el que envolta a la tercera edat. Benvinguts a És gran ser gran. Comencem. Abans els presento l'equip del programa, els controls tècnics, com cada dia, Mario Ramírez. Mario, bona tarda, benvingut, que ha vingut amb la seva bicicleta. I a la conducció, qui us parla? Marc Rius. Avui parlarem de què són les residències. Per parlar d'aquest tema, ens acompanya el senyor Lluís Gutiérrez, gerent del grup Gran Vida, grup de residències de la tercera edat i de centres sociosanitaris. Lluís, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda, moltes gràcies.
Avui encetem un nou programa i avui ens parlaràs de què són les residències. Veurem què són les residències. Doncs la pregunta obligada és què són les residències.
Molt bé. Les residències no deixen de ser res més que centres. Centres de serveis socials que tenen un objectiu, són bàsicament destinats a l'allotjament del resident o de l'usuari. Aquest allotjament, que pot ser temporal en el temps o pot ser de manera vitalícia, de manera permanent, destinats a persones grans, persones majors de 65 anys o també a persones que tinguin algun tipus de discapacitat.
Residències, estar a casa... O sigui, el resident hi veu molta diferència quan va a una residència acostumat a estar a casa?
No hauria. De fet, les residències conceptualment són una alternativa a la llar familiar. És a dir, són una alternativa a la llar familiar i per diverses circumstàncies, ja puguin ser familiars, ja puguin ser econòmiques o ja puguin ser sociosanitàries, desaconsellen que aquella persona continuï visquent en el seu domicili. Per tant, és molt important que no es vegi massa diferència o es minimitzi aquesta diferència entre el domicili i, posteriorment, l'ingrés en una residència. És primordial que en el resident se li permeti en la residència portar una vida el més semblant possible a quan estava en el seu domicili personal. Fets com que respecti la intimitat del resident, fets com se li permeti al resident portar les seves pertenències pròpies, els seus records, se li permeti al resident que pugui rebre visites, la major quantitat possible, i que pugui seguir amb els seus costums.
Bé, parles de tipus de residència, o sigui, hi ha diferents tipus. Explica'ns, sisplau, això, quin tipus de residències que hi ha.
En el terme més global del concepte de residències podríem englobar bàsicament en dos tipus. El primer són les llars residències, que són centres destinats a aquelles persones grans, però que presenten una autonomia pròpia i personal per a desenvolupar les activitats més bàsiques de la vida diària. I el que ofereixen aquests centres són un suport personal i una organització. El segon tipus serien aquelles residències assistides, que són el concepte més conegut, aquelles residències que coneixem tal com les coneixem, no? Que serien els centres que ofereixen una assistència integral a l'usuari per les seves activitats de la vida diària.
Anem a recordar el telèfon del grup Gran Vida d'aquestes residències que avui estem parlant. És el 93 181 50 27. Aquí es poden posar en contacte amb el grup Gran Vida. Quin tipus d'atenció rep el resident en una residència?
L'atenció que rep un resident en una residència o el tipus d'atencions que rep són moltes. I, a més, són multidisciplinars. És a dir, que són atencions que s'ofereix al resident formades per un gran grup de professionals formats en molts àmbits diferents. Això és molt important. Si les intentem agrupar per tal de d'explicar una certa classificació d'elles, parlaríem bàsicament de dues. La primera seria l'atenció directa. L'atenció directa no és res més que l'atenció que es dona a un resident quan estem interaccionant amb ell. És a dir, l'atenció que dona el metge o la doctora al resident en una residència, l'atenció que rep el psicòleg, l'atenció que dona les infermeres, l'equip de fisioteràpia, etcètera, etcètera. La segona és l'atenció que no es dona de manera interaccionant amb el resident, però no deixa de ser tan o més important que la primera, que seria l'atenció indirecta, que és tota aquella tasca que es fa en neteja del centre, en manteniment del centre, en bugaderia, en la cuina, etcètera, etcètera.
Lluís, qui pot ingressar en una residència o qui ha d'ingressar en una residència?
Aquesta és una pregunta molt habitual que ens fan les famílies quan s'estan plantejant portar-nos al pare, a la mare, l'àvia o la iaia a la residència i ens pregunten, el meu pare, la meva mare, pot ingressar en una residència? Perquè el veig bé, però tinc dubtes, no? Nosaltres sempre diem el mateix, és a dir, hi ha una condició que s'ha de complir sempre, i sense el compliment d'aquesta condició qualsevol persona no podria ingressar a la residència. Aquesta condició no és res més que el resident o l'usuari ens ha de manifestar la seva voluntat d'ingressar a la residència, i a més de manera formal. De manera formal vol dir per escrit. Una vegada tenim aquesta manifestació, les residències, ja siguin llars residències o residències assistides, estan pensades per a persones de la tercera edat. Per la qual cosa és normal que la gran quantitat de persones que ingressen a una residència siguin persones majors de 65 anys.
Clar.
O, en alguns casos també, sempre i quan hi hagi un informe social que ho recomani, per a persones que presentin algun tipus de discapacitat.
Anem a obrir les línies telefòniques per si algun oient vol fer qualsevol consulta, doncs, a Lluís Gutiérrez, que ell molt gustosament les contestarà. És el 93-409-2771, 93-409-2771 i 93-409-2772. Aquest és el telèfon del directe de Ràdio Estel. Bé, per què hem d'anar a una residència, Lluís? Per què? Diuen, bueno, doncs ja s'ha de... aquest senyor o senyora ha d'anar a una residència. Per què?
Hi ha molts, molts arguments a favor, moltíssims arguments a favor, i en podríem estar parlant moltes hores d'aquest fet. Resumint, bàsicament els podríem englobar en tres. Sí que és cert que en els darrers anys s'ha pogut comprovar empíricament que la convivència i la sociabilització que hi ha dins d'un centre residencial permet incrementar la qualitat de vida del resident. Aspecte social, hi ha un aspecte social molt important en una residència que es viu diàriament, que és que a la residència el que permetem és que els usuaris interaccionin entre ells. Es creen amistats, juguen junts, es fan activitats junts, es fan visites juntament a les diferents habitacions. En aquest aspecte, en el domicili, no és possible amb la gran quantitat de vegades i, per tant, no es pot treballar aquest aspecte de la sociabilització. Amb això, un usuari que visqui sol en el domicili corre el risc, el gran risc, de que s'acabi aïllant de la societat. I aquest aspecte social és molt important, cosa que s'aconsegueix en una residència. Hi ha una dada molt important que parla de que el 60% dels majors, de les persones majors de 85 anys, actualment presenta dificultats a l'hora de caminar o de vestir-se. I això el que provoca és que si viuen sols, amb aquestes dificultats el que acabaran és no sortir al carrer. Per tant, tornem a tenir un altre aspecte important, és que la convivència en un domicili corre el risc de que aquella persona l'aïllem socialment.
En quins àmbits s'aconsegueix millorar quan s'ingressa en una residència? En què es nota? Que dius, es nota que està en una residència. Veig que està millor. En quins àmbits?
Els outputs, el feedback d'un resident, una vegada ingressat en una residència i passa un període de temps considerable per començar a valorar quins aspectes positius, són molt i són molt amplis, a més a més. Pensi que l'ingrés en una residència el que fa és activar la ment, perquè totes les activitats que es fan durant el dia i els tallers i altres qüestions que són programades per psicòlegs o educadors socials, fets com en recordar-se del nom dels altres residents, fets com anar caminant a cada una de les instal·lacions que pugui formar part d'una residència, practicar gimnàstica suau o gimnàstica passiva, això el que provoca és que el resident es mantingui mental i físicament actiu. Per tant, això ja per si sol és un avantatge.
Anem a recordar el telèfon del grup Gran Vida per si volen fer qualsevol consulta. És el 93-181-50-27. Aquest és el telèfon del grup Gran Vida. 93-181-50-27. Abans has parlat de que intenteu, el grup Gran Vida, que els residents doncs es trobin com a casa. Jo n'hem parlat, i a mi se m'ha ocorregut pensar que, no sé, hi ha persones que el dia que s'han casat, gent gran, que ja porten, no sé, 40 anys casats, doncs han tingut un cunyat o han tingut un avi que els hi ha fet doncs, l'armari de matrimoni. Aquest armari se'l poden emportar a la residència? A la vostra residència?
Sí, i tant. De fet, fa una estona estàvem parlant de que les residències no són res més que una alternativa a la llar, per la qual cosa el que hem d'intentar i el que intentem al grup Gran Vida és que la residència sigui el més semblant possible al domicili que tenia el resident o que tenia l'usuari. Per tant, aspectes com el mobiliari que teníem a casa quan ingressem en una residència s'ha de permetre, en la mesura de lo possible, portar-lo. Aspectes com que es permeti en el resident que porti fotografies de familiars directes, que porti quadres que li generen un gran record. Això també s'ha de permetre, en la mesura de lo possible, sempre, i és molt positiu. Clar. També.
Tenim una trucada de Jaume de Cornellà. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Volia fer qualsevol pregunta, doncs el
sí,
Lluís
bueno,
li contesta.
Jo vinc sol, però, bueno, a veure, jo tampoc en tanco el segle, com diuen, no? Vull dir, com que vaig a la gent gran, vaig a manualitats, vaig a la piscina, doncs pues, tampoc. I això que diu té que ser molt gran, perquè si la gent té que portar quadres, té que portar això, té que portar allò, doncs... Pues. I a més, que jo no podria, perquè tinc alguna deficiència, i el sol és molt curt, i les residències es paguen bastant.
Bueno, suposo, no, Lluís, que hi ha residències, hi ha maneres de... Que això en parlarem algun altre dia, avui no, però parlarem de residències assistides, no?, o tutelades, com...
Sí, Sergi Jaume, bona tarda. Gràcies per la trucada. Ha tocat molts temes que serien interessants que en parléssim. No sé si serà possible, entenc que no ara en el programa. De totes maneres, Sergi Jaume, jo el convido a que ens truqui aquesta mateixa tarda, si vol, o demà, quan tingui un moment i en parlem detalladament. Resumint, ha tocat el tema del preu de les residències. Ens deia, afirmava fa un moment que les residències són cares. Li he de dir que no, hi ha residències per a totes les butxaques. Pensi, senyor Jaume, un aspecte molt important és que el concepte de residència està canviant i està canviant molt socialment. És a dir, sí que és cert que fa anys associàvem a la residència que hi ve de luxe o aquell servei de luxe a l'abast de molt pocs. Avui en dia ja no és així. El servei residencial per a la tercera edat és un servei ja de primera necessitat i, per tant, com a servei de primera necessitat, és un servei que ha d'estar a l'abast de totes les butxaques. I si té ocasió de trucar-nos més tard fora el programa i li puguem explicar detingudament, veurà com hi ha moltes possibilitats avui en dia. Ha tocat el tema de quina edat s'ha d'ingressar en una residència. L'edat és lliure, Jaume, cadascú decideix quan ha d'ingressar o quan no, encara
mica,
no és el moment.
Però, bueno, jo tinc 66 i de moment encara puc, no? Encara puc anar una mica per lliure, si pot dir.
No? Molt bé, doncs.
Bueno, bona tarda.
Jaume, li agraïm que ens escolti i bona tarda i endavant, i ànims. Bé, continuem aquí al programa a Radio Estel. Recordem el telèfon del grup Gran Vida, que és el 93 181 50 27. Si volen posar-se en contacte amb el senyor Lluís Gutiérrez, 93 181 50 27 del grup Gran Vida. Estem parlant de residències, estem parlant de com hi hem d'anar. Lluís, amb la teva experiència, què ens diries, quan és el moment? Què hem de veure? Quina llum s'ha d'encendre perquè veiem que hem d'anar a una residència nosaltres, o que els nostres pares els hem de portar a una residència. Quan és el moment? Què ens ha de fer decidir?
El moment ha de ser en aquell en el qual ens donem compte de que, tant per l'aspecte social que parlàvem abans, com per l'aspecte de l'estil de vida que n'hem parlat també fa un moment, o per el tipus de dieta que aquella persona ha de seguir, no podem garantir que la segueixi perquè necessitem una supervisió i un control de la mateixa, o per al tema de la medicació, hi ha una sèrie d'aspectes que pel fet de ser ja major de 65 anys s'agreugen en el temps. És a dir, si no podem garantir que aquella persona, aquests 4 o 5 aspectes molt importants, els podem controlar d'una manera, diguem-ne, permanent en el temps, és l'hora que ens ho hem de plantejar.
Clar.
Ja no dic pas a l'ingrés en una residència, però sí com a mínim ens hem de plantejar que necessitem l'ajut de professionals. Per tal de que totes aquestes coses les tinguem en tot moment controlades.
És clar, perquè tu abans has dit que, bueno, pues que hem parlat de o estar a casa o estar en una residència, les diferències. Jo penso que hi pot haver oients que ens estan escoltant i poden dir, bueno, però, a veure, jo no treballo, jo puc cuidar perfectament els meus pares. Però, clar, no és el mateix el personal que està en una residència, el personal facultatiu, que s'han preparat, que tenen un títol, suposo que saben cuidar-lo en qualsevol moment, cosa que nosaltres no podrem.
Correcte. Hi ha una dada que és molt important que explica aquest comentari que acabes de fer, Marc, i és que actualment el 45% de les altes hospitalàries que hi ha a Catalunya són de persones majors de 65 anys. Aquest 45% es redueix pràcticament a la meitat, si passem del 45 a pràcticament el 25%, quan aquesta persona resideix en una residència. Això el que ens indica és que les persones que viuen en una residència, pels 4 o 5 motius que parlàvem fa un moment, el que permeten és que la qualitat de vida redueix l'efecte de necessitar en un moment donat un ingrés hospitalari pel motiu que sigui.
També has parlat de l'alimentació. És important l'alimentació? O sigui, tan important és l'alimentació per les persones grans?
L'alimentació és bàsica, ja no només per les persones grans, sinó per tots nosaltres, per totes les persones que formem part de la població, però més per les persones grans. L'alimentació, una alimentació sana i una alimentació equilibrada, el que garanteix sempre en el 100% dels casos, en el 100% dels casos, són grans millores en l'aspecte físic i anímic. Quan estem en el domicili i quan presentem dificultats tant físiques o, per exemple, físiques, com podria ser les pèrdues de memòria, el que poden provocar són problemes per cuinar a casa. O que no es mengi una dieta adequada, sinó una dieta incorrecta. En una residència, el resident menja el que ha de menjar i, per tant, tots aquests aspectes possiblement negatius desapareixen.
Recordem el telèfon de Ràdio Estel, del directe 93-409-2771, 93-409-2772, per si volen formular qualsevol pregunta. Lluïsa, quan uns fills veuen que realment que no poden cuidar els seus pares, doncs perquè són grans, perquè no li poden donar l'atenció que ara ens contestaves, o per moltes coses, o estan treballant, i decideixen anar a una residència, a parlar, a portar els seus pares a una residència, tenen culpabilitats, tenen un símptoma de culpabilitat, els fills?
Sí, de fet és un sentiment molt habitual. I de fet és un sentiment que és, pel fet de ser tan habitual, el tractarem en posteriors programes. És un sentiment molt habitual, que així sigui. El que passa és que nosaltres, en el grup Gran Vida, sempre diem el mateix. És a dir, el grup Gran Vida, a través dels nostres centres i dels nostres professionals, estem per cuidar el resident i la família està per disfrutar del resident, no per patir-lo. Nosaltres entenem, perquè ho vivim diàriament, de que cuidar una persona que necessita o que té moltes necessitats, tant siguin físiques o siguin psíquiques, pot causar un gran esforç o requereix un gran esforç per part del familiar, que moltes vegades impedeix que el familiar pugui disfrutar del seu pare, la mare o l'àvia o la iaia. Per tant, en aquest cas, del sentiment, en l'experiència el que ens diu és que al cap d'un parell de setmanes aquest sentiment que pugui haver en algun moment de culpabilitat va disminuint en el temps, perquè la pròpia família, en les visites que fan al centre, es dona compte de que aquella persona està bé, està contenta, està feliç, i així ho manifesta quan venen a veure'l.
Si un dia decidim passar una tarda amb el nostre pare o anar a dinar amb ell, aquí amb vosaltres, amb el grup Gran Vida, això es pot fer?
Sí, per suposat. De fet, al grup Gran Vida fomentem les visites de la família en la mesura de lo possible. És més, creiem i estem convençuts de que són tan importants que el que fem és, moltes vegades i sempre i quan es demostri de que no és possible fer-les per part de la família en els horaris que tenim previstos per a fer les visites, ens podem d'alguna manera captar altres tipus d'hores per tal que la família pugui venir. Aquella família que ens diu, ens manifesta, escolta, més que jo l'horari normal que teniu de visites no puc estar perquè visc lluny, perquè treballo, per lo que sigui. No hi ha cap problema, el que ens som flexibles en aquest sentit. Per què? Pues perquè les visites són molt importants precisament per lo que em dèiem a l'inici del programa, i és que les residències són una alternativa a la llar. Per tant, si a la llar la persona rep visites dels seus familiars, com és algo absolutament normal, a la residència també ho ha de fer.
Vosaltres, o sigui, el dia dels que vaig venir parlant tu a l'Ella, vaig veure els familiars, pues, o sigui, els residents, perdó, molt contents, distesos, tranquils, no vaig veure ningú amb males cares, i, o trist, amb tristesa. Però m'agradaria saber, han sortit, amb la teva llarga experiència, han sortit parelles d'una residència? Vull dir,
sí, han sortit parelles, han sortit amics, amigues, i han sortit, inclús les famílies també se'ns han fet amigues, han sortit relacions positives de tot tipus. Pensa, Marc, que a la residència interaccionem amb altres persones contínuament. Per la qual cosa és absolutament normal que aquests aspectes positius sociables, això és treballar la sociabilització dins una residència que parlàvem a l'inici del programa. L'aspecte és un dels aspectes positius i molt important treballar aquesta sociabilització. Clar. I aquesta sociabilització el que provocarà seran que es creen amistats, es creen relacions positives, tant amb la família, també repeteixo, com amb els propis residents.
Recordem el telèfon del grup Gran Vida, 93 181 50 27. 93 181 50 27. Aquest és el telèfon del grup Gran Vida. Ens agradaria saber, també, suposo que els nostres oients, encara més, quants professionals intervenen en una residència?
Tipus de professionals, en quant a tipus, en quant a formació específica, pensa, Marc, que estem parlant de, avui en dia, els equips són multidisciplinars. És a dir, no hi ha cap professional a una residència que pugui actuar per si sol. Tot es decideix en equip, tot es treballa en equip, i l'objectiu es consensua en equip. En una residència són bàsicament tres tipus d'atencions. Quan parlàvem fa un moment de l'atenció directa, que és l'atenció que donem a un resident quan interaccionem amb ell. Aquesta atenció directa la donen tres conjunts de professionals diferents. El primer seria el personal higienico-sanitari, que és bàsicament l'equip d'infermeria. L'atenció psicosocial, que treballa aquell aspecte social que parlàvem fa un moment, que és tan important que es produeixi dins d'una residència, que treballa amb les aptituds de les persones en aquells àmbits tan funcional com cognitiu, com motor, com emocional, que és molt important, i de participació comunitària, que seria format per l'educador social, pel treballador social, pel psicòleg. I després està l'aspecte de l'atenció mèdica o l'atenció sanitària, que seria el format per el metge o doctora o metgessa, l'equip de fisioteràpia, que és el que ens garanteix que des d'un punt de vista sanitari hi ha un control i, a més, hi ha una evolució. I després estarien totes les persones que treballen a la residència i no, la seva funció principal no és aquesta interacció directa amb el resident, però sí que fan una tasca absolutament important a la residència. I estaríem parlant del personal de neteja, el personal de cuina, el personal de manteniment, etc, etc.
En un minut, quin consell donaries als oients que ens estan escoltant ara? I bueno, no ho tenen clar d'anar amb una residència, els hi fa una mica de cosa. Què els hi diries?
Jo el que els diria i el que diem després de tants anys en el sector és el mateix, és vinguin a la residència. De fet, Marc, fa un moment has informat del número de telèfon que està operatiu en el nostre cas de dilluns a diumenge. Ens poden trucar, ens venen a veure en una residència, en parlem, estaran en bones mans, i a partir d'aquí veuran no només les instal·lacions, sinó la manera de treballar a les residències.
Molt bé, doncs recordem aquest número, que és el 93 181 50 27, 93 181 50 27. Abans de despedir-nos, els donarem el consell que cada dia els donarem un petit consell. El d'avui és: millora el teu estat d'ànim amb un somriure, cosa que no crec que sigui massa difícil, somriure, i millorar l'estat d'ànim és molt important. Nosaltres fins aquí és Gran Segrant. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els